La cara no és mai opaca del tot. L'ànima es mostra a través dels seus murs.
Hola, bona tarda. Un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda a Rocío Vallejo.
Hola, molt bona tarda.
I aquesta tarda ens acompanya, que per això deia la frase aquesta, la Cristina Gavarre. Bona tarda, Cristina.
Hola, bona tarda.
Què és la morfopsicologia? La morfo para los amigos.
Bueno, doncs bé, primerament, gràcies per convidar-me.
No, això a nosaltres és un plaer. Això és un plaer. Sí.
Doncs la morfopsicologia és una disciplina que estudia les relacions i interaccions que es donen entre les formes craniofacials i els seus correlats psicològics. Es dona molta confusió i moltes discussions de si és una ciència o no és una ciència. Bé, qualsevol morfopsicòleg que tingui coneixement sobre la matèria sap que la morfopsicologia és una disciplina, perquè inclou coneixement que és científic i coneixement que no ho és. Això no vol dir que no tingui una base de coneixement empíric rigorós i que és de molta utilitat en diferents àmbits. Uns anys enrere s'ha començat a fer recerca sobre el rostre, perquè abans tampoc no hi havia, diguem, els instruments per fer certes medicions. I ara ja els tenim, doncs, instruments de neuroimatge i amb els quals
escàners,
podem,
no?
Escàners. El que estem fent és fer recerca científica, perquè si realment el que volem és que aquest coneixement, que és molt potent, pugui ser integrat a la universitat perquè allí sigui divulgat, que estigui regulat, que sigui aprofitat per la nostra societat, doncs el que necessitem és fer més recerca. Hi ha alguna recerca, per qui estigui interessat, doncs pot entrar a les bases científiques en psicologia, com per exemple el PsycINFO, i buscant paraules claus, sobretot en anglès, doncs paraules com craniofacial, arc visigomàtic, la ratio facial width height ratio, que és molt estudiada sobre el rostre, i en allà podrà veure què és el que s'està investigant.
Quina diferència hi ha entre la morfopsicologia i la fisionomia?
Clar, la fisionomia el que fa és estudiar un tret i dir, per exemple,
el
doncs,
nas.
El teu nas vol dir això. Però, clar, el teu nas no va caminant sol pel carrer.
Això ho diem moltes vegades.
No, va integrat en un rostre. Llavors, un nas no vol dir res per nosaltres.
Clar.
És la interacció de tot el rostre. Hi ha certs trets facials que semblen ser endofenotips de trets psicològics, però realment el que necessitem és un clúster de trets facials per descriure una conducta. Ja no diguem un trastorn o una síndrome. Llavors, clar, la fisionomia, diguem, era una miqueta més limitada o més rígida en aquest sentit.
Clar, no? Quins beneficis hi ha, per exemple? Dius, bueno, tinc una empresa i vull formar un equip que sigui un equip eficient o, per exemple, hasta quins beneficis puc tenir jo personals de dir, escolta, vull que em facin un estudi del rostre, a veure què és el que transmeto, no?, també.
Doncs ja des dels processos de captació de talent és molt important entendre quines són les competències de la persona que tenim davant. Però, clar, quan anem a una entrevista, normalment ens intentem vendre el millor possible.
Clar.
Hi ha altres eines, altres instruments que també estan avaluant les nostres competències. Però què passa? Que són eines que són autoinformades i llavors podem modificar o modular la nostra resposta.
Com a eina d'autoconeixement?
Com a eina d'autoconeixement és una eina que el que t'aporta primerament és molta comprensió. Després de la comprensió ha de venir l'acceptació, que aquest és una altra cosa.
Clar, perquè hi ha molta gent que pot pensar, no?, que és determinista la morfopsicologia.
Hi ha una dita popular que diu que tenim la cara que ens mereixem. I, clar, hi ha aquesta creença de que la cara no canvia, que és una estructura estàtica, i no és cert. La cara evoluciona i es construeix per la combinació de factors genètics i factors ambientals. Mm. Els mateixos processos que fan que s'edifiqui la personalitat. Llavors, a mi m'agradaria primer fer unes distincions.